Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia, en què, igual que ha passat a la primera, estarem molt pendents de com els pagesos han bloquejat avui diverses carreteres clau del país amb la voluntat de quedar-s'hi el temps que calgui i fins i tot de portar divendres la protesta a Barcelona. Això és el que volen. Veurem si això canvia o no, perquè s'estan produint ara mateix assemblees improvisades en alguns d'aquests talls de carretera. Reclamen als pagesos que se'ls deixi d'ofegar amb burocràcia, que es controlin les importacions de fora de la Unió Europea i que se'ls paguin preus justos, en una protesta que també té la mirada posada en la nova política agrària comuna i en la sequera. També us hem parlat de l'esfondrament d'un edifici de 5 plantes a Badalona. Els bombers treballen ara tant per confirmar que no hi hagi ningú sota la runa com per assegurar els edificis del costat. I us hem explicat com els fiscals del Tribunal Suprem han decidit que veuen terrorisme en la causa contra el Tsunami Democràtic. La trobada s'ha fet aquest matí en un ambient molt tens per la possible ingerència del fiscal general de l'Estat en el canvi d'opinió del fiscal conservador del cas Tsunami, que en un primer informe sí que veia indicis de terrorisme en la causa, però 72 hores després va canviar de criteri. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia, de la protesta dels pagesos. Continuarem pendent en els pròxims minuts, però... Ara mateix, què més podem explicar, Joan Bota?
Doncs que els pagesos de la zona de Girona acaben de tallar la P7 a l'alçada de Medinyà, al Gironès, un nou tall en una via molt important que s'afegeix als que us hem estat explicant fins ara. A aquesta hora podem anar cap allà. Laia Claret, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, com deies, els manifestants tallen l'autopista. Els Mossos el que estan fent és aturar-la entre Banyoles i Vilademuls, per tant estan desviant la resta dels vehicles, i els que han quedat aturats aquí per aquest tall, doncs els que estan fent els Mossos és desviar els vehicles per el voral d'aquesta autopista P7 perquè puguin sortir d'aquest tros que ha quedat del tot aturat. Ara cremen rostolls a l'autopista. Hi ha hagut un moment de tensió quan ha passat un vehicle de la Policia Nacional, però ara mateix ho sentiu, eh? Música, els pagesos drets a la via, els conductors del cotxe, doncs, pel voral passant just aquest tros, i diversos testimonis. El que ens diuen és que allargaran el que faci falta, ho decidiran a l'assemblea de les 7 de la tarda.
A Badalona, els bombers continuen buscant si hi ha víctimes entre la runa de l'edifici de 5 plantes que s'ha esfondrat aquest matí al carrer de Canigó d'aquesta localitat. Última hora, Badalona, David Àngela.
Hola, doncs sembla que ara mateix hi ha dues persones desaparegudes. Per tant, perquè això vol dir que els serveis d'emergència no les localitzen i no que necessàriament siguin dins d'aquest edifici. Fa una estona ha arribat una gran grua amb un cistell doncs, on els bombers miren de fer-se una composició de la situació d'aquest edifici del seu interior, que manté l'estructura exterior intacta, tot i que tots els pisos han caigut a plom, arrossegats per l'esfondrament de l'àtic.
I ara a les 3 s'havia de reprendre el judici contra el futbolista Dani Alves, acusat de violar una noia de 23 anys en una discoteca de Barcelona el desembre del 2022. Per aquesta tarda hi ha citats una vintena de testimonis, entre els quals l'exdona del Blaugrana. Anem a l'Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bona tarda. Doncs la sessió encara no ha començat. L'excompanya d'Alves hauria d'avalar la darrera versió que ha donat l'acusat sobre el cas, que anava molt begut. La sessió ha de començar, però, amb la declaració de Robert Massanet, director de Sutton, després un amic d'Alves que va parlar amb la perjudicada i les seves amigues, així com una desena de Mossos, entre d'altres. Ahir, la denunciant, recordem-ho, va ratificar la seva versió que Alves la va forçar i penetrar davant del tribunal que el jutja.
I encara afegim que l'empresa Meta, propietària de Facebook, Instagram i Threads, etiquetarà totes les imatges que siguin generades per intel·ligència artificial a les seves xarxes socials. El gegant americà ha anunciat que començarà a fer-ho en els propers mesos quan tingui a punt indicadors estàndard de la indústria per detectar si una imatge està creada artificialment.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i d'altres temes n'estarem pendents i en parlarem des d'ara i fins les 4 amb en Claudi Pérez, director adjunt del País. Claudi, bona tarda. Ui, no tenim ara el moment en Claudi, de seguida el recuperem. La Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda, Neus.
Bona tarda.
I l'Imma Tovella, escriptora i catedràtica de comunicació. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Et prohibiré tocar els micròfons, Neus, perquè vas tocant el micròfon i en molts
mentre estic parlant. No sabia que el meu estava connectat amb el teu.
És un gag recurrent, és un gag recurrent. Cada dia hi ha algú que toca aquest, que on t'has assegut, i per tant em belluga també el d'aquesta posició.
Disculpes als oients.
Bé, no, home, no passa res, crec que no ho han ni notat. Passen gairebé 5 minuts de les 3, ja sabeu que sempre el primer tema ens arriba des de fora. Si és dimarts, saludem l'escriptora Maria Climent. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Tot bé.
Molt bé, escolta'm, ho celebrem. Mira, quin és el primer tema que ens vols proposar?
Bueno, avui us vinc a parlar
Bueno, si fa unes setmanes parlàvem sobre si convé prohibir l'ús dels telèfons mòbils a les escoles i instituts perquè es queixaven dues mestres, bueno, mestra i professora, que els alumnes no tenen capacitat d'atenció, entre altres coses, avui he topat en el paradigma del dèficit d'atenció. Resulta que en el món del contingut de les xarxes s'ha posat de moda el que han anomenat sludge content, que vindria a voler dir contingut fangós, potser perquè, com el fang, és una barreja de substàncies. En este cas tenim una pantalla partida en dos on es poden veure dos vídeos que mostren, mostren dos tipus de continguts diferents i que no tenen res a veure l'un amb l'altre. Un vídeo principal que inclou el missatge que es vol donar, que té un fil narrador i que requereix l'atenció i concentració del visionador, i un altre de secundari que apela al tipus d'atenció intuïtiva o de supervivència, és a dir, aquell contingut que et minges sense adonar-te'n, com es neteja una vorera amb una càrxer, pantalles de videojocs, penya fent infraccions de trànsit, etc. És a dir, que la nostra capacitat d'atenció és tan baixa que mos hem de distraure d'un vídeo de 30 segons que estem veient amb un altre vídeo de 30 segons dins del mateix vídeo. Suposo que algú va pensar, per què oferir un vídeo curt basat en els nostres interessos darrere l'altre quan en podem oferir dos? Així, si a algú no li interessa el que es diu en un, se queda igualment mirant l'altre. Cap fissura, què pot anar malament? Que acabem creant generacions de persones incapaces de prestar 10 segons d'atenció? Cap problema, m'imagino els futurs dirigents del món o de grans empreses intentant presentar un projecte en una reunió als seus col·legues amb pantalles de Candy Crush o un mico tocant el triangle de fons i petant bombolletes d'aquelles de film per embalar, perquè els permeti així no furgar-se el nas mentrestant.
Doncs és la proposta... és veritat, això, eh? És sludge content, és la nova proposta de TikTok per atrapar-nos. La Imma em va dient que sí.
És una estratègia comercial de TikTok, de fet, per augmentar la visualització. El que fa amb els dos vídeos és que, com amb els dos o tres o cinc o deu, és que com que el cervell... Ja s'ha fet estudis, sobre això. Com que el cervell és incapaç d'interpretar les primeres imatges, s'ha de quedar per veure què és allò. I ja està. O sigui, ja tens més temps de visualització.
Espera un moment, perquè podem afegir el Claudi Pérez, que ja l'hem recuperat. Claudi, bona tarda.
Hola, bona tarda, perdoneu, no, que he fet una mica tard.
Tranquil, tranquil. No veig la cara del Claudi, però sí veig la de la Neus, que es mira l'Imma i després d'haver sentit la Maria, com volen dir, de què m'estan parlant?
No, desconeixia aquesta fórmula de pantalla partida a TikTok. I entenc quin és l'objectiu, com expliques tu, Imma. M'ha recordat, aquest estiu vaig llegir un llibre que es deia El valor de l'atenció, que em va cridar molt l'atenció, perquè explicava doncs, tot això que ja sabem, l'escroll infinit, totes les maneres que hi ha, tots els instruments que hi ha per intentar captar la nostra atenció, que en realitat el que fan és que perdem l'atenció. I també les maneres que tenim en la mesura del possible per intentar fer front a aquestes estratègies, no? És d'aquests llibres que jo, la veritat, el recomano. No és d'autoajuda, per suposat, però que val la pena. Però que quan ho explicaves, el més a prop que he estat jo d'això és veure a casa meva una multipantalla de partits de futbol, saps? Això que feu els futboleros, que esteu mirant com tres partits alhora.
Saps de què m'acusen a mi, que jo sóc futbolero, com bé saps? Sí. Que ja no sé mirar el futbol sense alhora llegir el Twitter, en aquest cas. Sí. És a dir, els comentaris que es fan sobre el partit. Sí. Però és veritat, i me n'adono, que a vegades estic mirant una cosa, o per exemple hi ha molta gent que mira un programa de televisió i alhora està llegint els comentaris que s'estan fent sobre aquell programa de televisió. És a dir, que és veritat que cada vegada tenim l'atenció més dispersa, i per exemple, si vols llegir una estona per gaudir, el millor que pots fer és allunyar el telèfon el més possible, perquè si no la temptació és molt pròxima. Sí, sí.
Perquè és l'única manera, com que no sé vosaltres, però jo sóc molt dèbil i, per tant, si el tenia a prop, l'acabava mirant, doncs l'única manera... Saps que hi ha fins i tot fórmules de tancar-ho amb una bossa que no el puguis obrir, que és una cosa ja molt extrema, no? Sí. Però existeix, això existeix.
Sí, sí, sí. Sí.
Sense arribar a aquest
senyal, extrem. Senyal que hi ha molta gent que és incapaç d'aguantar la temptació de, mentre està llegint o mentre està fent una altra cosa, anar a dispersar l'atenció.
Has de fer l'esforç de no consultar-lo. És forta, el punt que m'ha arribat. Bueno, no, i potser no tothom, però...
Una de les definicions, justament, de les sludge content és media multitasking, que és això que esteu explicant vosaltres. Vull dir que és una forma de consum cada vegada més habitual.
Clar, i que, per tant, pel que dius, hi ha estudis i fa que moltes marques, fins i tot, ho potencien.
Exactament, i TikTok ho potencia. Vull dir, és una estratègia comercial de TikTok. Això hi ha tesis que s'han fet sobre això, no? I que es demostra doncs, que el que es vol és... El que importa és el temps de visualització. I és atrapar-te d'alguna manera. I una manera d'atrapar-te és aquesta, crear-te tal confusió en el cervell que no puguis apagar, que hagis d'esperar un moment per veure què estan dient, què està passant, no? Però ja està, ja tens un temps de visualització.
Claudi, jo m'he fet molt gran, perquè mirar dos vídeos alhora a mi se'm fa impossible.
Jo recordo quan anava a veure el futbol al camp, que hi havia gent que portava els cascos per escoltar la ràdio, i jo sí. no havia entès mai, no? com, perquè estàs veient el partit, no? Allí vibrant, allí amb la gent que anima el teu mateix equip, no? Jo no ho entenia mai. Després també, quan anava a la biblioteca i veia també la gent escoltant música...
També, sí, hi havia gent que estudiava música, fins i tot.
Com collons ho fa la gent per estudiar i a l'hora d'escoltar...
I això ho he fet, eh?
A veus?
Jo això ho feia quan no tenia ganes d'estudiar.
Jo anar al camp amb la ràdio també, anar al camp amb la ràdio també ho he fet, però clar, jo sóc malalt de ràdio, per tant, potser no sóc molt representatiu. Però sí, és veritat, allò de dividir l'atenció, no, Claudi?
Sí, i ara em passa igual. I jo veig els meus fills i els dic, però què fas, home, no... No facis això, dedica't a una de les dues, no? I dedica-li tota l'atenció, perquè si li dediques l'atenció probablement absorbiràs molt més, no? Li dic jo, no? I l'altre em mira, l'Ignasi em mira com dient, què explica?
Clar, anava a dir, ho aconsegueixes? Perquè si...
No, de cap manera, no? Però jo li dic sempre, a mi m'és igual, li dic de totes maneres, no?
Sí,
jo, a mi em costa mantenir l'atenció 2 hores al cinema, que diguem-ne que està preparat perquè, no? Tot preparat perquè t'absorbeixi la cosa, no? Ja dic que llegint jo, per exemple, sóc incapaç de posar música perquè em torno boig, s'ha acabat la lectura, se'm va el cap cap a la música, aleshores doncs no ho entenc gaire, però també em reconec gran i gandul.
Ara el Joan Bot em passa un llibre que es diu La civilització de la memòria de pez, que és de Bruno Patino, que diu que és director d'Arte i que va precisament sobre això, de la memòria de peix, de la incapacitat que tenim d'estar pendent de moltes coses i que la nostra memòria sigui molt, molt feble. Doncs ja ho veus, Maria, que no és un mal, que es veu que això està buscat per TikTok i per les empreses. Ja veus que aquest món nou ens passa per sobre els que tenim una edat.
No se'n tenirem a parar.
A vegades més val no saber-ho, eh? I anar pedalant i mira, ja arribarem a algun lloc. Maria, gràcies, bona tarda.
Vinga, bona tarda.
De seguida anem amb el tema del dia avui.
Catalunya migdia.
Catalunya està en emergència per sequera. 3 anys sense pluges han fet caure les reserves d'aigua del 80 fins al 16% actual. Ara hem de contribuir a un gran estalvi i ho podem fer amb molts petits gestos, prioritzant la dutxa en lloc de la banyera, no fent servir el vàter com si fos una paperera, posant la rentadora només quan és plena i tancant l'aixeta mentre et rentes les dents. Consulta les restriccions del teu municipi a sequera.gencat.cat i estalvia aigua. És urgent. És un missatge de la Generalitat de Catalunya.
Catalunya migdia.
D'aquí a 2 minuts serà 1/4. El tema del dia a Catalunya i, de fet, a tot Espanya és aquest.
Si nosaltres no tenim aigua per regar, l'aliment no arriba a ningú.
També ens arriben molts aliments de fora que no compleixen les mateixes normatives que tenim aquí. Hi ha molts països tercers que tenen permisos per utilitzar productes químics que aquí estan prohibits de fa anys.
No notem que tenim ajuts així ni facilitats. Vull dir, som un sector primari i si no ens ajudem malament...
Un 75% de la població de pagès té més de 65 anys. Si comença a demanar paperassa, pàgines web, vull dir, la gent es perd.
Haré de justificar quan una vaca se n'anirà a menjar un altre prat, ho haré de notificar. Home, però ens hem tornat bojos.
Que també es visibilitzin les dones en el sector, perquè no és que no hi siguin, sinó que sovint estan fent tasques menys visibles.
La fauna és un problema molt gran per a la pagesia, llavors necessitem una llei de caça nova.
Podríem dir que els pagesos s'han plantat, fars que cap administració els ajudi a mantenir una activitat que necessitem tots. 4.000 tractors tallen des de primera hora del matí les carreteres principals catalanes i n'hi ha moltes més on a aquesta hora es fan marxes lentes amb pancartes que no poden ser més explícites. La nostra fi, la vostra fam, per exemple. La revolta del camp és fàcil que s'acabi a Barcelona a finals de setmana si les administracions no els donen alguna solució urgent. A mesura que avanci el dia, els pagesos aniran concretant cap on avancen les protestes. A aquesta hora connectem amb les accions de més impacte ara mateix. Comencem per Fondarella, on s'està fent la mobilització més massiva de tot Catalunya. Allà hi tenim des de primera hora del matí el Pere Joan Álvarez, pendent de tot plegat. Pere Joan, com estan les coses ara mateix aquí en aquest punt?
Doncs, Òscar, bon dia, bona tarda. A aquesta hora els tractors continuen estacionats a la 2, tallada entre Fondarella i Vilassana, que ja porta més de 6 hores completament tallada al trànsit. Els pagesos tenen previst fer una assemblea a les 4 de la tarda, on, atenció, preveuen acordar el full de ruta per les pròximes hores. Veurem si decideixen continuar amb la tracturada d'aquesta zona de la 2 i quan tenen previst aixecar aquest bloqueig. A més, no descarten, com dèieu, acordar fer una tracturada massiva fins a Barcelona. S'hauria de concretar en les pròximes hores quan es faria i a on es faria aquesta tracturada. En una assemblea que han fet aquest migdia parlaven de marxar entre dijous i divendres a la capital catalana, tot i que, com diem, tot plegat s'ha de decidir d'aquí una estona en assemblea. Sentim el que deia llavors Damià Areny, membre de la plataforma CICEFA.
No tenim a punt aquestes reflexions d'aquesta plataforma 6F, que és la plataforma que aplega aquests pagesos que estan protestant avui, 6 de febrer, d'aquí el nom de la plataforma. Alguna cosa més és no, la Fondarella? Digues, Pere Joan.
En tot cas, dic que el tall de la 2 fa que els Mossos desviïn el trànsit per la Nacional 2 antiga, un fet que està incrementant molt la circulació per aquesta via que travessa, per exemple, la capital del Pla d'Urgell, la ciutat de Mollerussa.
Molt bé, doncs aquesta és la situació a Fondarella. 6 hores de tall de carretera. Però al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, els pagesos tampoc no s'han aturat. Anem fins a Montblanc, allà hi tenim l'Albert Cots i el Manel Sastre. Manel, bona tarda, descriu-nos quina situació hi ha ara mateix aquí.
Hola, bona tarda. Mira, doncs fins fa una estona encara continuaven arribant tractors, han arribat una desena més que s'han afegit als que hi ha aquí a Montblanc i a Vila-rodona, els dos punts de tall de la P2. En total hi ha uns 400 tractors entre els dos punts. Aquí, mentrestant, a aquesta hora els pagesos estan fent foc al mig de l'autopista per coure's el dinar. Alguns parlaven entre ells de la crítica situació que els està abocant aquesta política agrària europea.
Cada vegada tenim més costos de gasoil, de fitosanitaris, bueno, tot s'apuja, menys el nostre producte final.
Estem lluitant amb altres països amb desigualtat de condicions.
I continuen paralitzats desenes i desenes de camions i alguns vehicles aquí, en aquest tram de l'autopista entre Montblanc i Vila-rodona. Però això no és tot. Aquí al Camp de Tarragona, mentrestant, a l'Ebre, a l'AP7, a l'altura de l'Aldea, tall total també amb uns altres 200 tractors des de quarts d'una del migdia aproximadament estan tallant totalment el trànsit en aquest punt de l'AP7 a les Terres de l'Ebre. Aquí també hi ha 150 tractors tallant la C12 i la N420 a Móra la Nova.
A Sant Fruitós de Bages, els pagesos també bloquegen una altra autopista, en aquest cas la C16. Jordi Canal, bona tarda.
Bona tarda. Aquí també calma, impàs ara. Hi ha qui acaba de dinar, un entrepà, alguna cosa que s'ha endut feta des de casa. També hi ha qui ha fet foc i ha fet carn a la brasa. Hi ha qui ja ha acabat de dinar i fa la migdiada amb una maca penjada d'un tractor a un altre. Són més de 200 els tractors que hi ha en aquest tram de la C16. Això és entre Sant Fruitós de Bages i Sallent, gairebé 2 quilòmetres, 2 carrils per banda d'aquesta via ràpida, d'aquesta autovia, ocupats per els pagesos i els ramaders. I són aproximadament des de les 10 del matí, com en d'altres punts del país, la intenció és quedar-s'hi almenys fins demà quan tenen permís. També com en d'altres punts del país estan pendents de celebrar diverses assemblees. Aquí hi ha pagesos, a més del Bages, també del Berguedà, del Solsonès, del Moianès, del Lluçanès i d'una part de l'Anoia, tots plegats, cadascú en les seves assemblees i després conjuntament han de decidir com continua aquesta protesta i si fan altres accions. Una de les possibilitats que es discutia en una d'aquestes assemblees aquest matí és la de portar la protesta a Barcelona en els pròxims dies.
Hem anat a l'oest de Catalunya, a la zona de Lleida, també al sud, a les Terres de l'Ebre i el Pla de Tarragona. També hem estat ara a la Catalunya interior, a la Catalunya central, i com us hem explicat fa uns minuts, l'últim tall a afegir-se a la llista de punts bloquejats és l'AP7 a l'alçada de Medinyà, al nord de Girona. Allà hi tenim la Laia Claret. Laia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina situació hi ha aquí?
A veure, doncs aquí continua tallada aquesta P7, l'han tallat aproximadament fa una hora. El que hi veiem ara són fogueres, estan cremant pinassa. Els manifestants, també hi veiem algun dels camions aturats a aquesta via. El que faran els Mossos és intentar deixar-los passar pel voral perquè surtin just ben bé d'aquesta embusca ja. I des d'aquí dalt a la P7 veiem ben bé la variant i la Nacional 2 a Medinyà. També tallades totes dues en tots dos sentits i els Mossos desvien. Els pagesos ara podríem dir que estan una mica en to de festa. De tant en tant posen música, estan aturats al mig de la via i jo sóc al costat de Xavier Fricola, que és cerealista i ramader de Ventalló, a l'Alt Empordà. Bon dia.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, exacte. Aquesta hora ja portem tot el dia amunt i avall. A tu et comentava que a vosaltres, a l'Alt Empordà, més a més. A banda de totes les reclamacions, les sentim durant tot el matí, teniu un afegit, no? Limitacions d'aigua. Déu-n'hi-do la Muga.
Sí, bueno, la zona de l'Alt Empordà i concretament a la Muga està molt malament, no hi ha perspectives de que millori, per tant, tots els pagesos que necessiten farratges estan patint molt. Això avui es nota perquè la gent, tots, en el tot, de tots els sectors, estan molt preocupats i, per tant, sortim avui amb força per voler demostrar que necessitem a tot el país al nostre costat.
Avui em deies, tot el país es mobilitza, ho sentíem, ho hem estat seguint durant tot el matí aquí a Catalunya Ràdio. Aquí hi ha aproximadament uns 500 tractors, moltíssima gent. Què us sembla?
Ens sembla un èxit que no, incalculable. El que també voldria remarcar una cosa molt important és que el que hem notat, els que ja tenim una mica més d'edat, és que hi ha una mobilització excepcional del jovent. I això ens dona molta força i esperant que això tingui continuïtat i creiem que les mobilitzacions seran llargues perquè la gent té moltes ganes de demostrar la seva falta de l'emprenyament general.
Breument, a la 7 assemblea hi ha gent jove que em deia, ens quedarem fins que sigui. Fins quan us quedareu?
A veure, exactament no ho sé, però vull dir que hi ha moltes ganes que aguantar molt, perquè fa molt de temps que tenim diferents coses que ens atabalen, que ens fan que no tinguem unes collites correctes, i a més, el que és la paperassa, bàsicament, ens acaba de trencar tota la nostra dinàmica. El que volem és treballar al camp i estar més tranquils, i això ho demostrarem aquesta vegada.
Doncs gràcies, Xavier Frigola, cerealista i ramader. Ja ho veieu, sentiu ara mateix, música aquí a la Peseta Medinyà, tallada del tot.
Doncs és la situació, ja veieu, pràcticament a tot el país, a tots els punts del país, no només a Catalunya, de fet, a tot l'estat espanyol s'estan produint protestes. De fet, ara mateix el Ministeri de l'Interior ha ordenat a la Guàrdia Civil que no permeti que aquestes mobilitzacions arribin a les ciutats. A Catalunya això és qüestió dels Mossos d'Esquadra, de moment no consta que el Departament d'Interior hagi fet aquesta demanda, però en tot cas el Ministeri de l'Interior a Espanya sí que està demanant que la Guàrdia Civil no permeti que aquestes protestes arribin a les ciutats i que es quedin en els llocs on s'estan fent ara mateix les protestes. La sensació és que és molt transversal, no només a nivell català, no només a nivell espanyol, és a nivell europeu. Fa uns dies estàvem parlant dels agricultors francesos, també dels italians. La sensació és que fa molts mesos que estan aguantant, se'ls està omplint la paciència i a tot arreu han dit prou.
El Claudi va treballar a Brussel·les i per tant sap millor que ningú el que es poden arribar a ser les protestes dels pagesos a la ciutat de Brussel·les. A mi em va tocar en una altra vida, perquè clar, portem ja molts anys dedicant-nos a això, cobrir unes manifestacions arran d'una reforma de la PAC, precisament que van acabar tots a Brussel·les, i en fi, crec que si el senyor García Castellón els veu a tots alhora, no sé què els declara, perquè de veritat que eren unes manifestacions realment potents. Més enllà d'això, és evident que hi ha un esgotament transversal que fa molt temps que s'acumula. El tema de la burocràcia fa molt temps que ho diuen.
I més ho diuen tots, eh? Diuen, és a dir, no és d'una zona, no, tots clar, estan molt d'acord amb això.
Jo vinc d'una zona on ja no en queden gairebé de pagesos. No en queden. A la zona d'alta muntanya hi va haver un moment que només podien aguantar, allà en diuen els grans, no? Bueno, els que tenien més capacitat. Ara ja ni grans ni petits. Els joves, que són els que podrien, d'alguna manera, alguna part d'aquesta burocràcia més digitalitzada, que podrien fer-ho amb més facilitat, doncs tampoc no els hi posen gens fàcil. A banda de que hi ha una part que aquesta expressió que s'utilitza molt aquí, no, del territori, que a mi em molesta una mica, però és que a vegades hi ha un gran desconeixement de com es treballa i la feina que es fa fora de les grans ciutats, no? I llavors tothom diu, necessitem pagesos, però a l'hora de la veritat hem deixat perdre la pagesia.
Desconeixement per part de la societat, per part també dels mitjans de comunicació, i també des de les administracions, perquè a vegades es dicten lleis que després, quan arriben els pagesos, diuen, no, és que aquesta llei nosaltres no la podem complir, és impossible complir això.
I que si tota la vida has tallat la llenya en aquell prat, que és llenya per tu, per l'hivern, doncs ara has de demanar 3 permisos perquè te la deixin tallar, i no estàs tallant oliveres centenàries, per entendre'ns, sinó que és la que has fet tota la vida, no? Coses d'aquestes que van una mica contra el sentit comú, la veritat. Després, clar, la Unió Europea s'ha anat ampliant, i allò que es repartia entre pocs, entre ells grans beneficiats com Espanya o Itàlia en el seu moment, doncs ara són més a repartir. Després, és veritat que hi ha aquesta competència que alguns consideren deslleial, mercat, però nosaltres també som exportadors. Llavors, és veritat que quan parles amb gent que està treballant a vosaltres, et diu, home, hem de vigilar quin tipus de condicionants posem, perquè al final el mercat, per exemple, català o d'altres punts d'Espanya, doncs també som exportadors i, per tant, hem de vigilar quin tipus de mesures es posa, no? I després, amb el tema de la transformació verda que s'ha dit, o, bueno, de moltes maneres, no? Crec que s'ha d'intentar fer una mica millor. Una mica millor. Perquè ens equivocaríem, crec, o s'equivocaran els gestors que es pensin que això és un malestar només de votants de l'extrema dreta. L'extrema dreta ho utilitza i ho utilitzarà, entre altres coses, perquè moltes conselleries d'altres comunitats ara estan en mans de Vox, no? Però com ho han utilitzat a França o com ho estan fent a Alemanya. Per tant, aquest reduccionisme de que són tots senyors o senyorets a cavall, que són grans terratinents i que el que fan és ser votants d'extrema dreta contra el govern, doncs clar que n'hi ha d'aquests, però pensar-se que només és això és no entendre el malestar evident que hi ha i que és molt transversal.
Sí, i jo, de tota manera, no hi entenc en absolut, d'agricultura. Però hi ha una cosa...
Jo vaig començar fent informació d'agricultura a Lleida, llavors una mica el que ha canviat moltíssim, però una mica el que tuvo, retuvo, no?
No, però de tota manera hi ha una cosa que em ressona, i és un parèntesi, i després vull dir una altra cosa, que és el tema de la burocratització. Quan ells parlen de burocratització, no puc estar-me de fer un pont amb el que jo conec molt bé, que és la recerca, i els ajuts europeus a la recerca, etc. Els ajuts europeus de la recerca i la burocratització que això va representar van matar la recerca. La van matar de tal manera que la Unió Europea va haver de crear una institució paral·lela, la IRC, l'European Research Committee, penso que era, o Council, no sé, per fer una recerca de qualitat. Perquè la recerca a la Unió Europea, entre els recercaires, es deia que es resumia pràcticament a omplir
paperassa, formularis. No? La paperassa.
I van néixer a Europa una quantitat de consultories importantíssimes i que guanyaven molts diners, que el que feien era justament buscar-te ajuts, omplir la paperassa, buscar-te els socis, dir-te tu no cal que facis res, després jo... Bueno, o sigui, tota aquesta burocratització molt típica de la Unió Europea va acabar matant la recerca i van haver de fer una cosa al marge. Però una cosa que volia dir, ja sabeu que jo, com que, bueno, no hi entenc l'agricultura, però una cosa que em sembla, i tinc aquesta sempre aquesta tendència a obrir el focus, que és un problema tècnic, evidentment, és un problema de costos, d'augment de costos de producció, de baixada de preus, d'importacions descontrolades, de sequera, de tot aquest, de burocratització, evidentment, però més que un problema tècnic, jo crec que també hi ha un problema polític al darrere que potser haurien de començar a plantejar ells mateixos, que no sé si la plantegen, que és quin tipus d'agricultura volem.
Ah, no, clar.
Quin tipus d'agricultura volem. I un altre problema, sobretot, perquè els agricultors no poden viure de la seva feina i necessiten ajuts. Vull dir, perquè no oblidem que, si no recordo malament, i igual ara faig una confusió amb la recerca, però els ajuts directes del PAC, de la PAC, em penso que són, representen 2/3 del seu pressupost. Per tant, els agricultors han de poder viure de la seva feina, no dels ajuts europeus. Per tant, jo crec que hi ha un model aquí a discutir aquí, a casa nostra, i a Europa.
Espanya és, juntament amb Itàlia, qui té més regadiu. Si tu mires el mapa, no cal arribar a la sequera actual, si tu mires el mapa i veus com han evolucionat les hectàrees de regadiu arreu de la Comunitat Europea, és paradoxal que nosaltres, que segurament som els que estem patint més la manca d'aigua, i no ara, sinó ja fa temps, siguem els que hem creat més regadiu. Això és molt complicat d'explicar-ho, i sobretot a la gent que està vivint d'això, però algun tipus de planificació diferent s'haurà de fer, més enllà de regar millor. No cal anar a buscar els exemples d'Israel o altres, però sempre es posen, no?, l'exemple de com has d'aconseguir que l'aigua et rendeixi molt més. I això, doncs, qualsevol pagès de Lleida t'ho dirà. I això planteja redefinir un model agrícola diferent. Però també s'ha de parlar de les macrogranges que hi ha i el consum d'aigua que tenen, per exemple, i la contaminació que provoquen, encara que s'hagin millorat molt. I això jo entenc que és incòmode per qualsevol govern, i menys ara, quan tens tots els pagesos tallant-te autovies, però algú ho haurà de plantejar.
Claudi?
Un dels altres dits parlava d'emprenyament general, no? Jo crec que hi ha un cabreig formidable, no? Hi ha un, si volem dir més, hi ha un malestar existencial entre els agricultors, no? que l'hem vist a més cíclicament, aquesta última onada, no? de protestes, però abans van estar els xalecs grocs a França, i abans, doncs, recordo els camions a la Jonquera fa tants anys. Ara, a més, jo crec que hi ha una tempesta perfecta d'inflació, de guerra d'Ucraïna, amb incentius per als cereals ucranians, la pujada de combustibles, la burocràcia, de la que també es queixen, però la burocràcia és paradoxal, perquè és imprescindible perquè funcioni un estat, però a la vegada, doncs, a vegades suposa càrregues molt bèsties, no? Jo crec que aquesta tempesta perfecta fa que aquest conflicte havia d'explotar. L'innovador és, per mi, tot i que ho ha explicat molt bé la Neus, que no és l'única raó, no? Però aquesta vegada aquest cabreig ve en part, i dic en part, ull sobre allà, alimentat pel populisme, no? Per l'extrema dreta. La setmana passada les tracturades a Brussel·les estaven convocades per un think tank hongarès que cobra directament de la butxaca de Víctor Orbán, no? L'ultra... que el primer ministre hongarès, no? MCC Brussels, no? Estava convocat per aquest... O, per exemple, hi havia el 78 o 80% de comptes a Twitter que parlaven de sublevació al camp, estaven organitzades per al Kremlin, segons les dades que té la comissió. Jo aquí veig una resposta molt complicada, perquè el camp està pendent d'una eterna reconversió industrial, i en una reconversió industrial sempre hi ha guanyadors i perdedors. Aquí hem vist diverses reformes de la PAC, aquí hi ha gent que demana reforma de la PAC, però jo, des que tinc ús de raó, he vist la PAC reformar-se una vegada darrere una altra. Ara mateix, el 40% del pressupost europeu, prop del 40%, és la política agrària. I aquí sí que s'ha de garantir que els ajuts arribin a qui viuen del camp, però és que això és més fàcil de dir que de fer. Aquí ja penso que som uns 500 milions d'europeus, hi ha 130 milions de persones que viuen al camp, només el 12% del món rural són treballadors de l'agricultura, el 70-80% són serveis, la resta són indústria. Però aquest sector jo crec que sempre ha sigut molt hàbil per apoderar-se del debat, no? Per imposar les seves reivindicacions, i en aquest cas, no, clar, treuen els tractors i són com els controladors aèris, quasi, no? Poden tenir la capacitat de paralitzar un país, però aquí tenim com dues agendes que no acaben de funcionar juntes, no? Tenim l'autonomia estratègica, que això requereix en la part agrícola que tinguem aliments per als europeus, com és lògic, no? Però aleshores tenim una agenda verda que és imprescindible, perquè estem veient sequeres brutals, mai vistes, que aniran a més. Com compagines les dues coses? Benvingudes les idees que tingui tothom, però jo quan sento parlar de Brussel·les, que Brussel·les, no sé quantos, jo ja et dic que he cobert 10 anys la Comissió Europea i he escrit riades de tintes sobre reformes de la política agrària, riades de tintes, amb molta gent pensant-hi, i al final trobo que no deu ser tan fàcil, no? No deu ser tan fàcil, perquè hi ha dues agendes que són com allò que en diuen de soplar i solver a la vez, no? Ha, quan vols que funcioni l'agenda mediambiental, patirà alguna de les reivindicacions que fan els pagesos. I després, ja et dic que jo trobo que és, tot i que només sigui una part, trobo que el més innovador d'aquestes protestes que estem veient és que en part està alimentat per un populisme d'extrema dreta que està contra l'agenda verda, que està contra unes determinades tipus de polítiques, i que difícilment, si guanyen aquest tipus de partits, difícilment hi haurà més subvencions pels pagesos, difícilment, crec jo.
Estem parlant amb l'Ina Tovella, amb la Neus Tomàs, amb el Claudi Pérez, i afegim a la conversa el Francesc Reguán. Francesc, bona tarda.
Bona tarda.
El Francesc Reguán és economista especialitzat en agroalimentació, fundador de l'Observatori d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes, bon coneixedor, per exemple, de la PAC, ara que n'estàvem parlant, i també d'aquestes protestes dels pagesos. Ara sentíem, la burocràcia que ens arriba des d'Europa no es pot aguantar, diuen pràcticament tots els pagesos a qui els hi posem un micròfon al davant. És així? Tenen raó de queixar-se d'aquesta burocratització que està provocant, per exemple, les ajudes de la Unió Europea?
Permeteu-me que surti una mica del guió, perquè he estat escoltant el que han estat dient les altres persones. I realment tenim un problema que jo m'agradaria explicar. O sigui, aquí es parlava que això és una cosa muntada per l'extrema dreta.
No, utilitzada per l'extrema...
No,
utilitzada.
No tenen ni idea.
Senyor Reguant, senyor Reguant, no muntada per l'extrema... No, utilitzada per l'extrema dreta, i en el cas de les protestes de Brussel·les, sí, però les que hi ha avui a Catalunya és evident que no estan muntades.
Si entrem en el tema de la conspiració, procurem no equivocar-nos, perquè els mitjans de comunicació esteu fent un mal favor en el desenvolupament del país quan esteu abusant, esteu donant a buscar titulars de conflicte on derivant conflictes cap on no n'hi ha. A veure, els pagesos tenen molta raó per queixar-se.
Ningú l'ha posat en dubte, des de les 6 del matí estem sentint-lo.
No té res a veure amb l'extrema dreta. L'extrema dreta aprofitarà, si no sabem fer els deures, aprofitarà per guanyar posicions, però posem les coses a puesto. Uh-huh. És a dir, aquí hi ha una sèrie de problemes dels que podem parlar, que són els que hem motivat. I diré quin és el principal problema. El principal problema és el menyspreu. El menyspreu que han usat els dos, diguem-ne, persones que estaven parlant. El menyspreu. El menyspreu a una gent que fa la feina per produir aliments. I aquí se'ls està acusant cada dia de que fan maldats immenses. Aquí això és un mal, diguem-ne, és un mal camí.
Jo, permeti, senyor Reguant, que discrepi, perquè ningú està menys tenint els pagesos. Des de les 6 del matí estem fent una edició, per exemple, especial del matí de Catalunya Ràdio, en què hem entrevistat els pagesos. En cap moment hem dit que l'extrema dreta hagi convocat aquestes protestes. Hem dit que hi ha el perill que l'extrema dreta les utilitzi en el seu benefici propi, perquè, òbviament, el que fa l'extrema dreta és aprofitar qualsevol tema que generi un malestar social per intentar aprofitar-se'n. No estem dient que estiguin organitzant aquests talls de carretera per part de l'extrema dreta, això no ho hem dit, i insisteixo que el seguiment de les protestes dels pagesos que estem fent des de Catalunya Ràdio des de les 6 del matí és bàsicament sentint-los a ells, perquè ells ens expliquin, i la bona prova és que li estic demanant, perquè, per exemple, una de les protestes que fan és de la burocratització que els obliga la Unió Europea.
A veure, torno a la meva explicació, i si aquesta explicació els sembla que no és l'adequada, doncs tallaran vostès la comunicació. Però el problema principal que hi ha en la pagesia és el menyspreu. O sigui, s'ha creat una cultura de la qual són representants les persones que estaven parlant ara, en el qual es crea un... es dirigeix tota la culpabilitat dels problemes que estem tenint, que tots som conscients, del canvi climàtic i de desequilibri mediambiental a l'agricultura, quan és un dels responsables. Es donen informacions falses a partir d'aquesta culpabilització i es crea un bullying agrorural que, evidentment, diguem-ne, crea unes dificultats inclús personals. O sigui, un pagès avui cada dia li diuen que fa malament les coses. Això és insuportable. Això és un element. Per tant, aquí els mitjans de comunicació, en general, no concretament digui Catalunya Ràdio o el que sigui, no, però hi ha hagut un... buscant titulars bonics, no? El món real és potser menys bonic. O sigui, el temps de la Heidi estava per a les pel·lícules, eh? O sigui, aquí, si volem menjar carn, hem de menjar-la amb unes determinades condicions. La paraula que s'ha sentit aquí, que he sentit del regadiu, és clar, a veure, sense regadiu no mengem. Nosaltres tenim falta molta, molta informació sobre el que és la producció d'aliments. I aquesta falta d'informació crea aquestes ficcions. És a dir, produir els aliments per Catalunya és una cosa complexa, entre totes, perquè tenim un país que no té ni terra ni aigua. O sigui, per tant, comencem malament. Però s'han fet una sèrie de coses perquè puguem alimentar-nos tots. Doncs totes les coses que s'han fet són criticades sistemàticament, ja dic, en aquest mateix programa. Per tant, jo estic obert a donar les explicacions que siguin, però entrem en això. A veure, què és el que està passant? Està passant que els pagesos estan farts de que els maltractin, de que els diguin que ho fan malament, que etc. Són gent que està fent el que pot, i molt, per, precisament per la sostenibilitat que li està demanant la Unió Europea. La Unió Europea està, diguem-ne, intentant, com pot, que canviar el panorama del reequilibri mediambiental i del canvi climàtic, però està molt, o sigui, està acceptant molt, diguem-ne, està prenent decisions que el pagès no entén. I posaré alguns exemples, però posaré després. Llavors, per portar tot això es necessita burocràcia, però aquesta burocràcia s'ha d'acompanyar, i s'ha d'acompanyar i s'ha d'entrar, és a dir, es necessita controlar, però aquests controls no es poden fer des del despatx. O sigui, aquests controls s'han d'acompanyar.
Posi'm aquests dos exemples, senyor Reguant, perquè anem fora de temps, posi'm aquests dos exemples de mesures que s'estan prenent des d'Europa i que els pagesos no entenen.
Sí, el glifosat. Posem un exemple, el glifosat. No, el glifosat és un mal, de la humanitat. O sigui, hi ha aquesta cultura ecoesteticista que va creant una sèrie de dogmes. A veure, parlem, poso aquest exemple. Això, què és el glifosat? És un herbicida de baixa toxicitat. Però és un herbicida, i és un herbicida químic, d'acord? Fins aquí estem d'acord. Què passa si nosaltres no tenim alternativa al glifosat, que perdem producció? Podem fer dues coses. És que aquí falta molta informació. Podem fer dues coses. Podem no posar glifosat i llaurar, i perdem tonelades de terra que aquest ja no el podrem recuperar, o posem glifosat i no llaurem. Clar, si no clar, llavors, aquí aquesta facilitat en anar estigmatitzant les mesures que la, diguem-ne, la tecnologia que es va moderant, que va trobant camins, la tecnologia va trobant camins sostenibles, camins cada vegada millors, però aquesta necessitat d'anar, diguem-ne, sistematitzant, estigmatitzant qualsevol mesura i demanant un món que amb quatre baquetes ens alimentarem tots. No, amb quatre baquetes no ens alimentarem tots. Necessitem moltes. O necessitem...
Senyor Reguant, que estem fora de temps. Ja ha quedat clara la seva opinió. I a més està dient coses com si nosaltres les haguessin dit i nosaltres no les havíem dit. Per tant, ja ha quedat clara la seva opinió. Gràcies per atendre'ns i bona tarda. És el Francesc Reguant, economista especialitzat en agroalimentació, i torno a dir el mateix. Des d'aquí, no només no s'ha menystingut la protesta dels pagesos, sinó que des de les 6 del matí hem condicionat tota la programació de Catalunya Ràdio, i a més convençuts, i insistim, que de fet hem començat el programa dient que la pagesia diu prou, en cap moment no els hem criticat, sinó al contrari, ens hem posat al seu costat per tal de sentir les seves reivindicacions, que és el que s'ha fet en l'antena de Catalunya Ràdio des de primera hora, des de les 6 del matí amb el matí de Catalunya Ràdio, que a més s'ha fet en directe des d'un dels talls de carretera que estaven fent els pagesos. Hem explicat que el Ministeri de l'Interior ha demanat a la Guàrdia Civil que eviti que aquestes concentracions que s'estan fent en diferents punts d'Espanya arribin a les ciutats. Ens preguntem si els Mossos d'Esquadra reben la mateixa instrucció per part de la Generalitat o no. Paula Núñez, bona tarda.
Bona tarda.
La Generalitat té previst fer aquesta instrucció als Mossos d'Esquadra o no?
En principi, Fons d'Interior ens diuen que no hi ha cap ordre expressa de que no s'arribin amb els tractors a cap nucli de població concret, a diferència de que el Ministeri hauria demanat a la Policia Nacional, com dèieu. Sí que sabem que hi ha hagut una tasca de mediació prèvia, en aquest cas amb el sindicat majoritari, Unió de Pagesos, i que s'estan seguint les mobilitzacions i s'estan adaptant als diferents dispositius, 400 efectius de trànsit en total, per anar seguint les mobilitzacions.
Molt bé, doncs estan seguint-ho amb interès, amb feina de mediació, però de moment no es plantegen evitar que arribin a cap localitat, que és el que sí que s'està fent, per exemple, des del Ministeri de l'Interior, que intentaran evitar que es col·lapsin les ciutats a la resta d'Espanya. Saludem el Carmel Mòdul, que és secretari d'Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat. Senyor Mòdul, bona tarda.
Molt bona tarda.
Des de la Generalitat, com es veuen aquestes protestes dels pagesos que s'estan fent avui a tot el país?
Bueno, des de la Generalitat, concretament des del Departament, però a paraules del propi conseller, el nostre cap, i tot l'equip del Departament, hi ha una comprensió absoluta cap a el que expressen aquestes manifestacions. Jo diria, de totes maneres, una mica el gra de la palla, que és el que intentava fer el intervinent que m'ha precedit, el Francesc Reguant, eh? Sí. És a dir, hi ha una base, hi ha un malestar general que està justificat, i hem vist aquest malestar general s'està expressant per tota Europa, i més cap al sud, més expressió, diguem-ho així, però per davall de Dinamarca, Holanda, Alemanya, els Països Baixos, en resum, França, fins i tot Inglaterra, que és fora de la Unió, hi ha el mateix sentiment que en aquests moments hi ha s'està expressant a les carreteres de l'Estat i singularment a les de Catalunya. És un malestar que es manifesta d'una manera determinada. Aquest malestar té base des del punt de vista de l'administració, concretament del nostre departament, té base. I, bàsicament, en tres conceptes, jo ho significaria. Un és el tema de la burocràcia, és veritat. Sobre aquesta activitat augmenten les exigències europees cada vegada més, una quantitat ingent de normativa dels últims anys que s'ha transposat després a nivell estatal i que als governs regionals no ens queda altre remei que aplicar, tot i que hem discutit en molts casos aquestes aplicacions, però finalment, com sabeu, l'autoritat està dissenyada com està dissenyada. Comença a Europa, continua l'Estat i acaba a Catalunya, pel que ens afecta a nosaltres. La burocratització és excessiva, afecta per igual al petit pagès o la petita ramadera que al gran, i no hauria de ser d'aquesta manera, perquè hi ha una estructura de costos que està suportada per fer front a aquesta burocratització. Si hi ha de ser, que hi ha àmbits, seguretat alimentària i una sèrie de qüestions que han d'estar perfectament estructurades, i aquí les tenim estructurades, que tenen un cost pel pagès, pot ser que s'implementi una manera a nivell europeu de disminuir la pressió o de facilitar, en certa manera, la contractació de, sense cost a la pròpia explotació, que ja va prou limitada, per satisfer aquestes exigències. Aquesta seria una. L'altra són les clàusules mirall. No pot ser que la nostra pagesia, és el que deia el Reguant ara fa un moment, se li exigeixin determinades pràctiques que tenen un sentit des del punt de vista de la sostenibilitat, probablement, i des de, en algun cas també des del punt de vista de la inocuïtat amb els aliments, i s'està seguint totalment rigorós amb aquesta qüestió, però convé que aquestes pràctiques també siguin exigides amb aquells productes alimentaris que entren al nostre mercat, al mercat europeu, perquè si aquí s'exigeixen i després les taronges d'Egipte venen utilitzant, posa perquè és el cas més recent, productes que aquí no podem fer anar des de fa bastants anys, perquè han quedat eliminats, perquè s'ha considerat que el nivell de toxicitat que representava era, malgrat se fan analítiques de tot, però que era millor que no es fes, perquè per la fauna auxiliar, per les contraindicacions negatives, aquest producte ha quedat suprimit, i aquest producte resulta que a d'altres els deixen fer i arriben als mercats d'aquí, arriben amb uns costos més baixos, i això no deixa de ser un dúmping. I els acords de lliure comerç, això ho estan propiciant. Per tant, aquí també convé que Europa faci una revisió. Les dues coses que he dit ara són europees. La tercera que diré, que és bàsica, és estatal. L'Estat va tirar endavant una llei de la cadena alimentària que nosaltres, com a Generalitat, i a través dels grups parlamentaris catalans, ja vam significar que era una declaració de bones intencions, però no se'ns van acceptar les esmenes substancials en aquella llei que van acabar aprovant el PSOE i el vot del PP, tan singular que sembli, però en aquell moment la cosa va anar així, a la passada legislatura, i quan pensàvem que el Senat la podríem modificar, però no ens en vam sortir. I aquella llei, que és una declaració de bones intencions, és poc efectiva. La mateixa AICA, que és l'Autoritat Estatal de Control, no ha pogut fer cap procediment per l'incompliment d'aquesta llei, que diu que cada baula de la cadena, en aquest cas parlem del sector primari, pagesia, ramaderia, pesca, han de cobrar com a mínim pels seus productes el que els ha costat de fer-los, perquè no tinguem una gent precaritzada absolutament.
Sí, però senyor Mòdol, estic d'acord, i efectivament hi ha mesures que depenen d'Europa, hi ha mesures que depenen del govern central, però també hi ha algunes de les protestes que fan els ramaders i els pagesos que tenen a veure amb la Generalitat. Per exemple, es queixen de la gestió que s'ha fet de les sequeres, considera que es té molt més en compte els interessos de les ciutats i del turisme que no pas de la ramaderia i del sector primari, o, per exemple, també la capacitat d'incidir en els contractes dels temporers i en les condicions en què treballen i viuen, que els pagesos diuen que en aquest tema la Generalitat no està negociant-ho i que s'està fent deixadesa de funcions. Assumeixen que vostès també tenen alguna responsabilitat en alguna d'aquestes demandes dels pagesos?
Nosaltres podem dir responsabilitat en alguna demanda, òbviament. També diuen que som més exigents que la mitjana de les comunitats europees en els compliments de les normatives. Les normatives se fan, se dicten per ser complertes i per rebre també unes subvencions europees. Però les dues primeres que m'ha dit li deu a la major. El tema, recordi-m'ho, sisplau.
La sequera? La gestió sequera. De la sequera?
Perdoni'm, l'única regió europea que ha dedicat recursos extraordinaris, 160 milions d'euros a la gestió extraordinaris, a la gestió de la sequera, ha estat Catalunya. L'estat espanyol, amb el conjunt de l'estat, li ha dedicat no arriba a 400 milions d'euros, i d'aquestes n'han arribat a Catalunya uns 40, aproximadament, 39-40. La Generalitat ha multiplicat per 4 aquesta xifra per fer front a les condicions extremes de la sequera de l'any 23, si no sabem com aniran les coses de l'any 24. Diners que no eren al pressupost, que els han buscat i els han negociat per tindre'ls a disposició del sector i gradualment estan arribant al sector. Per tant, si una regió europea o autonomia espanyola, fins que duri, s'ha mullat en aquest sentit, ha estat la catalana. Per tant, aquesta he de negar la major. I l'altra que m'havia comentat era la...
Dels temporers, les condicions de... Els contractes dels temporers.
Sí, nosaltres hem de tenir una llei per fer... Ai, una llei, una convocatòria per tornar a donar una línia d'ajut a fer els albergs pels temporers ocasionals al camp de Catalunya, on s'ajuda a la posada en marxa d'equipaments de o en condicions per allotjar els temporers quan venen a treballar aquí en un període de determinat de feina. La normativa de contractació, malauradament, ho dic apretant, no d'altres. El fet de tindre la fixa a l'Estat és que aquí cadascú ha de tomar la responsabilitat que té. A l'Estat nosaltres li vam demanar la campanya passada i l'anterior no perquè va vindre les gelades, però l'anterior, l'any 21, una altra vegada, que la gent que viu en aquests moments al país, que estan domiciliats amb alguns dels ajuntaments, alguns de les àrees rurals, que no poden treballar perquè no tenen permís de treball, que se'ls hi fes un permís ocasional perquè aquesta gent la poguéssim incorporar com a mà d'obra habilitada a les explotacions i que ells traguessin, normalitzessin una mica la seva situació, que la normalitzaven des del punt de vista que estaven registrats com a residència en un ajuntament, però no eren residents legals i no tenien i no mos han donat la possibilitat d'anar a permís de treball. Això s'ha negociat des del nostre departament, des del departament de treball i empresa de la Generalitat també, i estem intentant donar resposta a això, però a mi m'agradaria que aquesta resposta la poguéssim donar directe i lliurement perquè tinguéssim les atribucions per donar-la.
Hem de deixar aquí, senyor Mòdol, que em queden 4 minuts per arribar a les 4. Gràcies per atendre'ns, secretari d'Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vostès. Adéu.
Hem tingut un exemple de dues de les coses que passen. És a dir, primer, el senyor Reguant, que ens acusava de coses que no havíem fet, de la sensació de que no ens escoltem els uns als altres, i després passar-se la responsabilitat dels uns als altres amb una facilitat pasmosa. No sé com ho heu vist, Claudi i
Mai. Trobo que són dos exemples perfectes del problema que tenim ara mateix. No? En el cas de Francesc Reguant, jo trobo que malestar general, jo crec que tots coincidim que n'hi ha, que té base, tots coincidim que n'hi ha, però trobo que ho uneix en un discurs perillosíssim, aquest menyspreu que jo francament, no he vist en aquesta hora que portem de programa.
No, és que no, és que ja et dic, estem fent programa especial des de les 6 del matí, hem mogut el matí de Catalunya Ràdio per estar al costat dels pagesos, vull dir que zero menys preu, al contrari.
Aquest culpar periodistes d'informar, aquest discurs que em té ni una sola dada i que la que ha donat és estar malament. En el cas del glifosat, Brussel·les va prorrogar fa 2 o 3 mesos, no recordo exactament, 10 anys l'ús del glifosat. 10 anys, amb alguna condició, perquè hi ha 16.000 informes que diuen que té molts problemes. I en el cas del, segon convidat, doncs, bueno, la responsabilitat, culpes amunt. La comissió ja ha estat, no? I aquí, tu ja has posat l'exemple de la sequera. I en el cas de les solucions per la sequera, aquí hem vist com l'estat espanyol, que jo sàpiga, finança la meitat dels vaixells que vindran de la desaladora de Sagunt, que ha aixecat el govern central, i donarà més de 400 milions per 2 desaladores després de que fa anys que no s'inverteix en desaladores. Així que, en fi, l'assumpció de responsabilitats seria benvinguda, per dir-ho suau.
Neus.
Jo, veritat, m'enfado una mica escoltant el senyor Reguant per molts motius, Primer, perquè ens ha fet dir coses que no hem dit. Segon, jo sóc la que he plantejat el regadiu. Jo, evidentment, que el regadiu que hi ha s'ha de mantenir i s'ha de, el que he dit és racionalitzar al màxim l'aigua que no tenim, i és el que s'està fent amb nous mètodes fins i tot. El que plantejava és si és un model que s'ha d'ampliar o s'ha d'anar a un altre tipus de model, però no perquè ho digui jo, ho han plantejat molts experts. Ha tingut la mala sort de trobar-se amb un periodista que ha estat 10 anys a Brussel·les i una que no només ve de família pagesa, sinó que ha estat fins a altes hores...
Jo també vinc de família pagesa.
Doncs fins a altes hores de la matinada, veient com es fixava el preu del porcí a la llotja de Lleida o les manifestacions de la Unió de Pagesos, com aquestes d'avui, moltes vegades. Per tant, jo, amb tot el meu respecte, no accepto algunes de les crítiques que ens ha fet. I amb el cas del Carme Almòdol, que ve de Lleida, que coneix molt bé la pagesia de Lleida i que segurament també, no sé si té família, però en té molt a prop, crec que és un clàssic, això de les administracions, d'anar-se tirant les culpes els uns als altres.
Imma? No, ho deixes aquí. No? Imma Fages, com volem dir, no afegiré res més.
Jo volia donar una vegada més, si em deixes, que
sí?
Entre el 80 i el 90% del consum d'aigua procedeix de l'activitat del sector agrari. Això està bé, que és lògic que sigui així, que necessitem els aliments, però bueno, en fi, això és una dada incontrovertible, el que no pot ser.
Claudi,
és agafar els arguments habituals del populisme per disparar cap a tot arreu.
En efecte. Claudi Pérez, Imma Tubella i Neus Tomàs, gràcies a tots tres. Fins la pròxima. Publicitat, el butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio ens seguiran amb les protestes dels pagesos.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 17 i 18 de febrer el Ballet Nacional d'Espanya amb el programa Generaciones. Una mirada renovada del flamenc i la dansa espanyola a través de 3 generacions de creadors. Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC. Entrades a lafactcultural.cat.
Descobreix tot el que va passar abans de la sèrie. Jo mai mai, el llibre, a la venda als punts habituals i a la botiga 3cat.
Fars d'escoltar la mateixa cançoneta de sempre? Les dones i els dies t'explica el món com t'agrada sentir-lo.
El programa per a les persones amb les orelles netes de prejudicis.
Volem trencar amb el discurs dominant. Teniu una cita a Catalunya Ràdio amb el feminisme.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
Si en aquesta hora us enganxem arreglant el món, podeu escoltar-nos a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat.
A la 1 del migdia, Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Ara tenim un pianista al programa?
Sí, he pensat que crea un ambient especial aquí l'estudi, no?
Jo perdoneu, però estic gestionant el departament de queixes. Ai, no em diguis que se'ns queixa molta gent.
Doncs sí, és que no és fàcil obrir el camí del cor en un país com aquest.
A la 1 del migdia, Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Qui és Josep Lluís Núñez?
Un home que buscava reconeixement social i molt acostumat a guanyar.
És i serà
mejor presidente de la historia.
Les seves preocupacions, guanyar diners, pagar pocs impostos...
El que en temps d'emplant diríem un homenot.
Jo he fet gran al Barça.
Nits sense ficció. Núñez, els dos primers capítols a TV3 aquesta nit.
Ja disponible a la plataforma digital. Descarrega't 3Cat.
Arturo Valls de Cambrer?
Valls encertat.
Doncs posa'm un Colacao.
Bullint com el foc o millor fresquet?
Calent.
Lent jo? Si sóc molt ràpid. Tu manes, mestre. Quasi cadascú el demana a la seva manera. En marxa un Colacao.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest febrer amb entrades de Vanguardia. Gaudeix del musical Los Chicos del Coro al Teatre Coliseum, de tots els concerts al Festival Guitar BSN i del Museu de l'Art Prohibit amb obres que han estat censurades o retirades. Entrades ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Tinc dos gats de la protectora i ara m'agradaria adoptar un gos.
Vas tenir un amor a primera vista.
Un amor a primera vista.
M'agrada molt, que és molt carinyosa. Puc tocar-la i està molt tranquil·la.
Cita bestial, amb Candela Figueres.
Tota la temporada disponible a la plataforma digital 3Cat. Descarrega-te-la.
Dogfy Diet, el menjar natural cuinat i personalitzat pel teu gos, us ofereix Cita bestial.
Catalunya migdia.